No ho sabem. I és possible que, a mesura que s'esgota el recompte, es va fent cada cop més lent, perquè vol dir que s'han de revisar alguns vots. Per tant, potser no certifiquem la victòria de Trump com havien avançat els demòcrates, que potser és l'única cosa que encertaran avui. Potser no es confirmarà la victòria de Donald Trump de forma allò amb el segell. L'àrbitre no xiularà al final del partit fins d'aquí unes hores.
Doncs ara sí que són les 9 en punt, senyals horaris de les 9. Anem a fer un repàs a les reaccions, perquè aquestes són les eleccions més importants al món, i precisament per això el món sencer ha estat ben pendent, per bé i per mal, diuen d'una manera o altra, la victòria de Donald Trump. Brussel·les, ens deia Jordi Baró a les 8, que encara no s'havia pronunciat oficialment, però sapiguem com respira el món i qui respira i qui aguanta la respiració. Comencem per Londres. Coia Ballester, bon dia.
Hola, bon dia.
Què diu el Regne Unit?
Uf, intentant trobar oxigen a tot arreu, perquè les relacions del govern laborista amb Donald Trump són molt dolentes. De fet, ja durant la campanya, Trump els va acusar d'ingerència electoral perquè els laboristes van enviar voluntaris per ajudar la campanya de Kamala Harris. I encara més, l'actual ministre d'Exteriors, David Lammy, que és amic d'Obama, l'any 2018, abans de ser ministre, però vaja, ho va dir, va qualificar Trump de sociòpata, simpatitzant neonazi, el va titllar de pallasso perillós, de racista i de misògen. A més, Trump és partidari o era del Brexit i els majoria de laboristes dels diputats eren Remain, és a dir, quedar-se, i a part no és només polític. El 64% dels ciutadans del Regne Unit volien que guanyés Kamala Harris, i encara més, qui es posiciona molt bé al Regne Unit amb aquesta possible victòria, si es confirma, és el líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, que ha estat a diverses festes privades de Trump i a diversos mítings, i que ja li va dir, abans d'acabar per si de cas, que si no guanyava se n'anés a jugar a golf a Escòcia, que acceptés la derrota, perquè la mare de Trump era escocesa, va migrar, i Donald Trump té allà diversos camps de golf. Un altre pont entre els Estats Units i el Regne Unit podria ser ara la monarquia, perquè Trump adorava Elisabet II, també Melania, i ara tenen bona relació amb el nou rei, Carles III.
I Víctor Orbán també acaba de dir la seva ara mateix, Mayol Roger.
Sí, diu el president hongarès, la remuntada més gran a la història política dels Estats Units. Felicitats al president Donald Trump per aquesta enorme victòria, molt necessària pel món. Recordem que és un dels principals aliats europeus de Donald Trump.
Saltem ara al Pròxim Orient. També una enquesta de fa uns dies deia que almenys 2 de cada 3 jueus israelians preferien Donald Trump a Kamala Harris. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Doncs sí, el mateix Netanyahu, ja tenim reacció, qualifica d'històric el retorn de Trump a la Casa Blanca. També ho han fet altres membres del seu executiu, com el ministre de Cultura o el d'Educació, amb un benvingut de nou que ha piulat a la xarxa X. De fet, era ben clar que Trump era el preferit de l'executiu israelià, recordem, el més a la dreta de la història d'aquest país. Per tant, a nivell ideològic, és clar que Netanyahu casa molt més amb Trump que amb Harris, i ja durant l'anterior legislatura presidida per Trump van mostrar tots dos bona sintonia. Ara bé, alguns experts amb qui vam parlar aquí a Israel ens van alertar que Trump, la presidència, pot ser un arma de doble tall per a Netanyahu, i és que el tarannà de Trump podria ser contraproduent, en el sentit que podria tenir massa pressa, o almenys molta més que Harris, per posar fi al conflicte a Gaza i al nord del Líban. Podria ser, doncs, que Netanyahu hagués de lidiar amb ultimàtums i no jugar amb el temps, que és el que ha fet fins ara amb Biden.
Una victòria aclaparadora de Donald Trump que encara no s'ha confirmat. Són les 9 del matí a Catalunya, són les 3 de la matinada a West Palm Beach. Aquí Donald Trump ha parlat fa una estona, la seva festa de celebració. Et diré que s'està acabant, perquè és que és molt tard, i aquí la majoria de gent treballa l'endemà, i als Estats Units ja no t'explico el tard que vol dir les 3 de la matinada. I és possible que no sapiguem fins demà per nosaltres, avui ja a Barcelona, a Catalunya, la certificació d'aquesta victòria, perquè els col·legis electorals potser deixaran ja de comptar en alguns casos, la gent haurà d'anar a descansar, porten moltes hores ja de recompte, i això de Michigan potser ho deixarem amb aquest 82%, Wisconsin amb el 91%, potser la costa oest encara anirem tenint resultats una estoneta de Nevada i d'Arizona, però en tot cas pinta que la certificació de la victòria no arribarà de forma imminent, perquè si ens hem encallat ja, difícilment ho desencallarem ràpid.
És Francesc Garriga, des de Miami, i els Estats Units, que són una de les grans, grandíssimes potències del món. Una altra ho és la Xina. També tenim reaccions de la Xina. Anem cap a Pequín. Francesc Canals, bon dia.
Hola, bon dia.
És una reacció explícita o és una reacció implícita?
Bé, és explícit, el que passa és que, com que encara no estava del tot confirmat, la conferència de premsa habitual és a les 3 de la tarda, que són les 8 vostres, i aquí, en aquell moment, la Fox ja deia que era Trump, però no quedava clar, i aleshores s'ha ajornat una estona, s'ha retardat la conferència de premsa, i finalment la portaveu doncs, ha dit que esperava que hi hagués una coexistència pacífica amb els Estats Units en un moment en què doncs, Donald Trump s'estava configurant ja com un president que ja coneixen bé, perquè ja va estar durant 4 anys tenint una relació difícil o, en qualsevol cas, almenys verbalment més agressiva del que han estat altres administracions nord-americanes, però de fet Xi Jinping ja el va torejar en la primera presidència. De fet, la Xina no preveia, diguem, que guanyés un o altre, li era més o menys igual, ha adoptat el paper de víctima, diguem, d'una política nord-americana més agressiva respecte a la tecnologia i a les relacions comercials, amb la guerra comercial, i per tant li era més o menys igual. El que ha intentat la Xina és una mica desacreditar la democràcia nord-americana, i en aquest sentit la victòria de Trump doncs, desacredita força la democràcia nord-americana, que la Xina sempre identifica a caos social, polític i econòmic versus el model xinès, que és autoritari però que no té llibertats, però que a canvi és més estable i segur, no? I en aquest sentit, doncs, Donald Trump pot ajudar la Xina a projectar aquesta imatge. De fet, Trump té a darrere Elon Musk, que és un home que té molts negocis aquí a la Xina. És un president que pot acceptar més fàcilment la mediació prorussa de Pequín en el cas d'Ucraïna, i que encara preguntarà menys pels drets humans, encara que ho faci potser d'alguna manera més, diguem, amb estirabots i tal, però en qualsevol cas, probablement, diguem, el que ha fet Trump en aquest final de campanya és deixar caure també que Taiwan s'ha de pagar la seva pròpia defensa, i això per Pequín es podria dir que és una mica música celestial, però ja veurem com va.
Gràcies, Francesc Canals, des de Pequín. Una abraçada, que vagi bé. Ara ho analitzarem tot plegat amb Gustau Alegret, amb Núria Ribó i Ferran Fernández. També des de Barcelona ens acompanya el Ferran. Què tal, Ferran, com estàs? Bon dia.
Bon dia, i estic en estat de xoc.
No t'ho esperaves?
No. És més, ahir durant el dia vam parlar algunes vegades amb el Francesc, i aquest matí, quan hem tornat a parlar, bueno, més que parlar, ens hem escrit, els dos estàvem que no... Dèiem, bueno, i de què parlarem, no, ara? És que estem en un estat que no ens ho creiem, o jo no m'ho crec en aquests moments, no. Però, bueno, haurem de veure què passa en aquests pròxims 4 anys, no? És a dir, ja és un president que ja se'l coneix, amb una diferència que per mi és bastant gran respecte a l'anterior presidència, que és que aquí no ha de quedar bé amb res. Ell pot fer el que vulgui, perquè com que no ha de repetir un segon mandat, té carta ampla per fer el que vulgui, i a més tindrà el poder absolut.
Sí.
Absolut no, però ja no només majories a les dues cambres, no, és que a més té l'altra pota, que és el poder judicial, que també el té ell.
El Suprem.
I, per tant, és que és, si parlàvem de que podia ser un tirà, és el més proper que hi pot haver-hi ser un tirà en aquests moments, tal com queda el panorama.
I l'avantatge al Senat li dona encara una cosa extra, que és que si guanyava el Senat, com les previsions deien, amb un vot només, hi ha alguns senadors republicans que no són tan conservadors que podien fer una mica de contrapès. Lisa Murkowski d'Alaska, o la senadora de Maine, podien fer... Ara no li farà falta ni aquests contrapesos. Pot prescindir dels republicans que no són tan propers a ell, perquè té majoria suficient. Per tant, diguem-ne que les portes de la Casa Blanca se li obren de bat a bat, però també les portes del Senat, i és possible que també de la Cambra dels Representants.
És que, a més, és el que dèiem abans dels checks and balances, no? Que és una mica el que hi ha darrere la filosofia política dels Estats Units, que vindria a ser els poders i els contrapoders. És a dir, sempre diuen, els que en saben d'aquí als Estats Units, que diuen els pares fundadors, quan es fa referència a això, no volien que ningú es fies de ningú, no apostaven per la confiança. Al contrari, hi havia sempre un contrapoder, o el judicial o el legislatiu. I ara és el que dèiem, aquest contrapoder no existeix. Per tant, veurem què passa en els pròxims anys. També és important que determinats congressistes, per exemple, que s'han significat molt, fins i tot a límits caricaturescos, doncs continuaran. És el cas de Marjorie Taylor Greene, no, Garriga? Que és la que segurament més s'ha vist. Ens en fotem una mica per allò de que va confondre el gazpacho i la Gestapo, però és d'algú molt, molt ultra, diguem-ne, no?
Sí,
és una dona que els últims dies ha assegurat que els demòcrates controlaven el... tenien un comandament per fer ploure els llocs i causar desgràcies en moments determinats.
Ara són les 3:09 a Washington, són les 9:09 a Catalunya. I els mercats ja estan reaccionant també a aquesta imminent victòria de Donald Trump. Es dispara el dòlar i les criptomonedes. Berta Torrades.
Sí, a aquesta hora el dòlar marca la seva pujada més gran des de l'any 2020 i pugen també les borses i els futurs de Wall Street. També s'ha disparat a màxims històrics, com no ho havíem vist mai, el Bitcoin, que ha arribat a superar els 75.000 dòlars, o el Dogecoin, que recordem està associat en aquest cas al magnat Elon Musk, que ha pujat un 18%. Els inversors en criptomonedes, per tant, que celebren una possible victòria de Trump, que recordem és defensor de la indústria dels actius digitals. Aquí, a casa nostra, els mercats acaben d'obrir, per tant, estarem pendents de quins són els valors que més pugen o baixen i veurem, per tant, com reaccionen les grans empreses a les que, recordem, Trump s'ha compromès a baixar-los els impostos. De tot plegat, en parlarem d'aquí a poca estona, a partir de 9:45 del matí, amb l'economista i col·laborador del programa Xavier Sala i Martín.
Fem una pausa, 2 minuts, de seguida seguim aquí en aquest especial a Catalunya Ràdio.
Des de Washington, especial eleccions americanes.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos, i després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta Citroën.es.
Hola, sóc l'Arturo Valls i avui al bar tenim Colacao per tothom. Un ben caletó pel de la OFI que ha tingut moltes reunions. I un altre per a tu, que amb el dia que portes... Així que vine, que tu també estàs en Colacao de veure les coses d'una altra manera.
Han aparegut humitats a casa teva? Soc l'Alfred Rodríguez Picó i et porto la solució amb Murprotec. Amb més de 70 anys d'experiència i professionalitat per garantir-te una solució definitiva a les humitats. A més, et faran el diagnòstic gratuït. Ja saps, si tens humitats, truca a Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu. Murprotec.es.
Diuen que el vi és la cultura que batega les nostres venes. La que ens connecta a la nostra terra. Catalunya, els seus paisatges, la seva gastronomia i a la gent que hi deixa la pell. Sí, el vi és cultura. I jo trio el nostre paisatge, la riquesa del nostre vi. Generalitat de Catalunya.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
El que més de tots?
El que més.
Segur? No ho sé.
Que sí, que amb tants de premis en donaria per tots dos.
D'acord, doncs així juguem-hi junts.
Vinga, d'acord, però cadascú el seu cupó, eh? Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Avui des dels Estats Units, seguint les eleccions americanes, amb el suport de Shooter Paddle.
Un minut, serà 9:15 del matí. Som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, explicant aquestes eleccions des de Washington. Cèlia Sarnades, on et trobes ara mateix?
Bon dia, doncs em trobo caminant pels carrers deserts de la capital dels Estats Units. Fa gairebé una hora que estic tornant caminant des de la Universitat Howard, on s'havia convocat la gran festa demòcrata, que al final no ha estat festa. Òbviament, ja no quedava absolutament ningú, algun policia en bicicleta, i he anat tirant cap al meu hotel per carrers, ja et dic, totalment deserts. No sé si hagués estat diferent, si hagués guanyat Kamala Harris, però ara l'aspecte dels carrers de la capital no sembla gens la d'una nit electoral per celebrar absolutament res. I és que, clar, Washington és un feu demòcrata. Aquí s'havien organitzat moltes festes, watching parties, a bars, a pubs, a llocs, a locals públics, perquè la gent volia celebrar i no s'han quedat amb les ganes. I la veritat és que quan he arribat a la Universitat Howard, després d'unes hores amb una watching party, ja m'he trobat, i això ja fa hores, ja m'he trobat molta gent que començava a marxar de davant de la universitat, sobretot quan s'ha sabut que Kamala Harris no compareixeria avui, encara els resultats no estaven tan clars com ara, encara que no s'hagi proclamat la victòria de Trump, però el recompte no estava tan avançat, però ja es deia que Kamala Harris avui no sortiria perquè no hi hauria els resultats definitius. Per tant, la gent això ja l'ha frustrat una mica i han començat a marxar, i després, a mesura que ha anat avançant el recompte, ja definitivament la gent ha marxat molt frustrada. És a dir, frustració és una paraula que es queda curta. Hi havia frustració, però també tristesa, hi havia gent plorant, gent rient, dient, bueno, així és la vida política és així, i haurem de resistir 4 anys més, i sobretot molta incredulitat. És a dir, la gent es preguntava, però com pot ser, deien, que milions de nord-americans hagin votat a un candidat que no respecta la democràcia i probablement encara la respectarà menys a partir d'ara, amb el poder gairebé absolut que li dona el resultat d'aquestes eleccions. Si de cas podem sentir la Danielle, afroamericana, que primer el que em deia és que estava orgullosa de Kamala Harris per com havia aconseguit plantar-li cara a Donald Trump. Recordem que Kamala Harris ha estat candidata durant 15 setmanes, una candidata express que pràcticament no ha tingut temps de muntar-se una campanya i que heredava, a més, la gestió de l'administració Biden, de la qual ella n'ha format part, un president molt impopular que ha hagut d'afrontar una situació d'alta inflació, guerres, etc. Per tant, és un context difícil per qualsevol govern. Doncs Kamala Harris ha heredat això, i la Danielle es declarava orgullosa i al mateix temps doncs estava molt compungida. La sentim.
I'm sad, not for the loss, but that when...
Estic trista, no per perdre, però quan t'enfrontes amb qualitat, i òbviament la gent ha parlat i han triat una persona que no crec apropiada per al càrrec de la forma que es comporta. Així que és un dia trist per al país.
També parlàvem amb l'Anna Dean. L'Anna Dean també era afroamericana. Les dones afroamericanes eren un dels grans suports previsibles de Kamala Harris i sempre ho són del Partit Demòcrata dels Estats Units. Doncs bé, l'Anna Dean portava una samarreta que sortia Kamala Harris fent un salt, un dibuix, que deia, ella va aconseguir trencar el sostre de vidre, el famós sostre de vidre que ja abocava Hillary Clinton el 2016 i que en el segon intent de trencar-lo tampoc s'ha aconseguit, no? Que és que una dona es converteixi en presidenta dels Estats Units. Doncs bé, la Nadine, amb aquesta samarreta fallida una mica, el que ens deia és que tampoc podia entendre com la gent vota Trump, sobretot pel que dèiem, no? Pel que implica d'atac a la democràcia. També la sentim.
Estic decebut amb els americans perquè als Estats Units exportem democràcia i posarem algú que ja va ser un dictador que va vulnerar la Constitució. Ell només és una persona. La gent que l'ha votat són els que hem de fer responsables.
Per tant, una nit trista aquí a Washington, que esperava celebrar la victòria de la primera presidenta de la història dels Estats Units i que, en canvi, es queda amb una sensació molt agra, molt de tristor. Vaja, bàsicament, jo crec que tristor i frustració serien les paraules.
Gràcies, Cèlia. Bona feina. Una abraçada. Descansa.
Adéu, adéu. Bona nit. Bona nit.
Reaccions també polítiques a aquesta hora, internacionals, Maiol Roger, Macron i Zelensky.
Emmanuel Macron, que felicita Donald Trump, el president francès, diu a punt per treballar junts com ho hem pogut fer durant 4 anys, amb les teves creences i amb les meves, amb respecte i ambició, per més pau i prosperitat, mentre que Volodymyr Zelensky, el líder ucraïnès, ha fet una reflexió més llarga, felicita també Donald Trump, li diu que espera que els Estats Units segueixin amb l'estratègia bipartidista de donar suport a Ucraïna i que celebra l'enfocament de la pau a través de la força amb Donald Trump. Diu que espera poder-lo felicitar aviat personalment i parlar d'aquesta estratègia dels Estats Units a Ucraïna.
A més, Emmanuel Macron és significatiu. Va ser la primera visita del primer mandat de Donald Trump. Va ser a França, el va rebre Emmanuel Macron, i deien fins i tot que hi havia hagut una certa sintonia entre tots dos.
I aquesta hora també ens acompanya ja en aquesta tertúlia Gustau Alegret, que és periodista, analista polític també aquí a Washington. Gustau, com estàs? Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per acompanyar-nos. De fet, érem plegats fa 4 anys seguint les eleccions on Donald Trump va perdre.
Sí, senyor.
I ara tornem a veure un escenari totalment diferent. Fa 4 anys jo crec que era inimaginable que ens poguéssim trobar en una situació com aquesta. La situació era de context, de violència, de reacció absoluta, de desafiament a la democràcia, de no creure's els resultats. Ara Donald Trump no només se'ls creu, sinó que els celebra.
No només els celebra, sinó que jo crec que ha fet un discurs molt reivindicatiu, que ha vestit d'agraïment i de celebració, però reivindicatiu perquè se sent reivindicat. Mireu que ha mencionat d'una manera molt enfàtica que guanya el vot popular. Era una espina que tenia clavada de la presidència, de la derrota o de la victòria que va tenir davant Hillary Clinton, però que no va aconseguir el vot popular, i en canvi aquesta ocasió ho ha remarcat. Em sembla que també ha volgut posar molt l'èmfasi en què ha aconseguit trencar el famós mur blau, no? que és el vot demòcrata, i a més ho farà amb un control absolut del Congrés. Sembla que la Cambra de Representants també acabarà controlant el Partit Republicà. Per tant, l'acumulació de poder en aquesta elecció i a partir del 20 de gener serà extraordinària al voltant de la figura de Donald Trump.
Ho comentarem tot plegat amb Gustavo Alegret, també amb Núria Ribó, que ens acompanya des de les 4 del matí, i també amb Ferran Fernández, consultor polític, que ens acompanya des de Barcelona. Ferran.
Bueno, s'hauria de dir diverses coses, no? Que aquestes eleccions, qui les ha guanyat és qui ha parlat de diners, qui ha parlat de l'economia, qui ha parlat de les coses del menjar, que deia Rajoy, no? I la inflació és el que ha matat a Biden i ha tirat cap a dalt a Trump, i la Covid va fer just al revés. I això és el que ha passat en aquestes eleccions. Hi ha una dada molt curiosa, que és que fa 35 anys que els demòcrates no tenen una derrota tan sumament gran com la que hi ha hagut en aquesta vegada. És a dir, l'última va ser amb Dukakis l'any 88. Portem quasi bé 20 milions de vots de diferència entre un i l'altre. En aquelles va ser algo similar. És a dir, que la derrota del Partit Demòcrata en aquestes eleccions fa que l'establishment es repensi molt bé com han d'afrontar el pròxim cicle electoral, començant per les midterms del 2026 i després per poder afrontar les del 2028. Tenen una feina realment difícil però apassionant.
Hi ha moltes coses que vull comentar avui. Per exemple, també, no sé si és significatiu o no, ara m'ho direu vosaltres, però Donald Trump, quan s'ha presentat contra un home, ha perdut. Quan s'ha presentat contra dones, ha guanyat. No sé si és que això vol dir que la candidata dona presidenta dels Estats Units, Núria, el país ara mateix no la vol.
És que abans ho parlàvem i jo crec que el sostre dit de vidre cada vegada veig que s'endureix més, perquè realment si els demòcrates, com acabaven de dir ara mateix, han perdut la força que han perdut en 35 anys en el punt que estan, i realment era el que feia més costat a les dones, el fet de que una segona dona, que a més la segona vegada que es presenta i que li planta cara, resulta que també surt, el que fa que demostra és que aquest país té un sostre de vidre que l'ha demostrat sempre. Vull dir, a la política, en primera línia, poques dones hi ha hagut fins a les últimes midterm elections, que és quan comencen a entrar dones. Estem parlant de l'any 22. O sigui, el número de dones en política, curiosament, és dels més baixos que hi ha d'un país d'aquest nivell. Quan mires, poses la mirada a Europa, a Espanya mateix, dintre del Congrés, els diferents països, les presidentes que hem tingut, a Àfrica hi ha hagut presidentes, a Àsia hi ha presidentes... O sigui, realment costa de creure que un país que jo penso que és avançat en llibertats, que ha estat un país reivindicatiu, que hem mirat sempre des dels anys 60, els moviments d'alliberament de les dones, dels negres, moviments socials que venen, troben un límit. Troben aquest mur de vidre que es trenquen, i que no es trenca, vaja, aquest mur de vidre que no deixa passar. I avui s'ha demostrat un cop més que, vull dir, la segona dona que es presenta, i a més amb qui xoca, amb un home, diguéssim, de quin nivell, diguéssim, polític i d'ignorància política, perquè realment la ignorància política de Trump és espectacular, però en canvi ho supleix amb un discurs i un vocabulari que sap arribar, que els demés se senten reivindicats, que els demés sobretot s'identifiquen, el votant s'identifica en Trump. Jo penso que és el gran èxit, i sobretot fer servir una sèrie de paraules amb el discurs que hi anava repassant parlava de l'amor dintre de la sala. Hi ha hagut uns moments que ha fet, primer, reivindicar el moviment polític, la importància d'aquest moviment.
I ha parlat dels col·lectius que l'han votat.
Del vot popular, sí. De que és un mandat sense precedents, que és el que deies en aquests moments. I al mateix temps anava introduint elements de... A més, amb un to suau. S'heu fixat avui com parlava a l'amor que hi ha aquí i vosaltres tornareu a estar bé amb aquest país tornarà a aixecar-se. O sigui, anava barrejant una sèrie... I amb un to que l'havíem oblidat, perquè la campanya ha estat d'un to molt agressiu, amb un vocabulari absolutament fora de lloc, insultant a tothom, i realment aquí la seva cara, la seva postura, sembla que hagi pres la mesura, ho hem dit... Ara em toca aquí. No crec que duri.
Però això ja ho vam veure.
No crec, exacte. Ja ho vam veure.
Permet-me aportar una dada que crec que és molt significativa, sí. que del que estàvem dient, no? És a dir, Joe Biden va treure el 57% del vot femení. Kamala Harris treu el 54%. És a dir, aquí, això que hem dit durant moltes setmanes quan ens demanaven en diferents entrevistes què passaria amb el vot femení, i jo era dels primers que deia el vot femení segurament creixerà, sortiran les dones grans majors de 65 anys a votar per defensar els drets que van guanyar fa molts anys, faran les netes també els hi demanaran que votin perquè elles també el puguin tindre, doncs al final el resultat que no. Si les dades aquestes que estic veient es confirmen...
Sí, i abans donava una dada que crec que és interessant, ara deixo parlar, però que molta gent ha votat a favor de l'avortament. És a dir, que de la mateixa manera que hi ha hagut molta gent que ha defensat els drets de l'avortament, no ha votat a Kamala Harris. És a dir, Kamala Harris segurament no ha sabut...
Hi ha una diferència del 15% entre el suport a l'avortament i el suport a Harris.
Doncs, 15%. Per tant, vol dir que Kamala Harris no ha sabut aprofitar-se d'aquesta força de defensa dels drets humans, Gustau.
No, sens dubte. I jo crec que Kamala Harris ha tingut el gran problema que ha hagut de construir la seva campanya sense passar per unes primàries i tres mesos. A més, amb la llosa de tenir a sobre un president com el de Joe Biden, que té una altíssima percepció negativa. Però em feia pensar les paraules de la Núria i del Ferran. El moviment MAGA ha aconseguit accelerar una tendència que s'està produint als Estats Units en els dos grans partits. El Partit Republicà ha deixat de ser aquell partit de les elites, que ho va ser en el seu moment, i s'ha convertit en el partit de la classe més treballadora, en el que ha obert la porta a incorporar minories com no ho havia vist abans, amb els llatins, amb els afroamericans. I, en canvi, el Partit Demòcrata ha deixat de ser el partit que connecta amb la classe treballadora i és un partit que avui es presenta d'una manera més elitista, que la tendència la va accelerar l'Obama i que s'ha confirmat amb aquesta derrota, perquè Donald Trump ha sabut connectar amb aquesta classe mitjana treballadora, la qual la política, la classe política, no li dona respostes als seus problemes. I Trump presenta solucions fàcils, com fa el populisme en general, a problemes complexos.
Són les 9:27. I els mercats estan reaccionant a la imminent victòria de Donald Trump. A aquesta hora, desfet, es disparen el dòlar i les criptomonedes. Saludem a aquesta hora el catedràtic de la Universitat de Colòmbia i col·laborador d'aquest programa, Xavier Sala i Martín. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, com anem?
Vostè viu entre aquí als Estats Units i també a Catalunya, per tant, coneix molt bé la realitat americana. Li ha sorprès aquest resultat?
No, perquè... De fet, jo visc a Nova York, que és un estat absolutament demòcrata, diguem, però encara que hagi guanyat els demòcrates, el meu poble, no, l'entorn es veu que hi ha un augment brutal del suport pel Trump. I, per tant, encara que, òbviament, no ha estat suficient com perquè Trump guanyés Nova York, però en l'ambient, si a Nova York, que és un lloc demòcrata, han pujat molt els republicans, doncs és que alguna cosa estava passant també a la resta del país. I deixa'm una altra cosa que es notava, és, no sé qui ha dit ara mateix, estava dient un comentari de que el Trump... De que el Trump estava agafant la part de la coalició demòcrata. Això és un fenomen que també es nota, comentaris que sents a les reunions de professors, comentaris que sents amb els estudiants, comentaris que sents pel carrer, que donen la sensació de que les esquerres, les autoproclamades esquerres, han abandonat els treballadors. Fa 50 anys l'esquerra era el que defensava els treballadors, el que tenia els sindicats.
Això està passant a tota Europa, professor.
Això, eh?
Que està passant a tota Europa, també.
Sí, sí, està passant a tota Europa, està passant a tota Europa, està passant a tota Europa. L'esquerra ara s'ha posat a defensar la correcció política, s'ha posat a criminalitzar a la gent que no utilitza els pronoms correctes, Si no dius ell o ella i el pilot i la pilota, doncs, escolta'm, se't tiren a sobre com si fossis un criminal, perquè estan, no sé ben bé què volen defensar amb això. Criminalitzen els humans, ens criminalitzen a tots per haver causat el canvi climàtic i ens posen i fan gasten muntanyes i muntanyes de diners encarir els combustibles fòssils per evitar el canvi climàtic i en canvi han abandonat totalment l'agenda dels treballadors. Això fa que vinguin gent populista, el nou Trump és un exemple, però a Europa en teniu muntanyes més que defensen els treballadors, que d'una manera populista doncs culpen, no? La culpa la tenen els xinos que ens estan invadint amb els seus productes, la culpa la tenen els immigrants que ens estan robant els llocs de treball, és a dir, culpabilitzen, fan una història que és molt fàcil d'entendre pels treballadors, dient, escolta'm, mentre aquests estan allò defensant els drets de dir sí, ell o ella i tot això, doncs, i de fer lavabos transsexuals a totes les universitats, mentre ens fan tot això, els xinos ens estan robant, doncs jo us protegiré, jo posaré aranzels, jo posaré barreres perquè no entrin els mexicans, perquè no robin els llocs de treball. I quan tu escoltes converses, aquestes són les converses. Les converses és, escolta, ara aquí resulta que davant de la nostra oficina han hagut de fer obres per fer 3 lavabos, perquè un pels homes, uns per les dones, un altre pels trans, i tot això està molt bé, però quan això esdevé el centre de la política i oblides els treballadors, que és el que han fet les esquerres de tot el món, doncs passa això. Per tant, la culpa de tot això la té aquesta gent d'esquerres que s'han tornat, no diré bojos, però sí que han començat a defensar unes coses que no lliguen amb el que vol la gent, i per tant la gent, sobretot
estan desconnectats,
no?,
de la realitat de la gent, del dia a dia de la gent.
Exacte. Sí, i el clar, poble connectat amb la realitat de la gent. La gent diu, escolta'm, els salaris són baixos, culpa dels xinos. Els salaris són... Hi ha atur, culpa dels mexicans que entren il·legalment. El crim és elevat, culpa dels estrangers.
Econòmicament, professor, és a dir, el país no és que anés malament. El que passa és veritat que els preus estaven molt alts, no?, i que hi ha una sensació de que la inflació està disparada.
També per culpa de la política... O sigui, si tu mires l'evolució dels preus, es van disparar quan el Biden va fer aquell megaprograma, quan ja s'havia acabat el Covid, ja tenien vacunes, ja estava baixant, va fer un megaprograma de recuperació del Covid de 40.000 milions de dòlars de gastar en un moment en el que ja no calia. I no s'ha de ser economista, Quan tu puges, que tu gastes molt, vol dir puja la demanda. Quan puja la demanda en un moment en el que l'oferta estava fotuda, perquè encara no estava funcionant bé el sistema de distribució dels vaixells, recordeu, els vaixells encallats en els ports i tal i qual, tu puges la demanda d'una manera brutal, pugen els preus. I això és tot el que va passar. I, per tant, és culpa del Biden i d'aquesta política de el govern ha de tenir dèficits. Doncs mira, aquella política, el primer que va fer va causar una inflació del 10%, i això ha quedat gravat a la memòria a tota la gent que diu, escolta'm, jo he perdut poder adquisitiu. I la culpa és del Biden. I com que li han donat la culpa al Biden i la Harris no ha sabut... separar-se del Biden, doncs, doncs mira, s'han portat a la imaginació de la gent, s'ha portat ser el responsable d'aquest gran problema que a la gent no li agrada. Tot
política,
això no vol dir que...
Xavier, a mi em sembla que en política hi ha dues coses que sempre passen. Una cosa és la realitat i l'altra és la construcció o la narrativa de les campanyes polítiques. És veritat que Joe Biden era el responsable i es van aprovar aquells paquets d'ajuda, però Donald Trump també va aprovar paquets d'ajuda i també va ser corresponsable. El que va ser que la percepció, i ho dic perquè aquí als Estats Units jo vaig cobrir la presidència de Trump i després he cobert la presidència de Biden. La corresponsabilitat d'aquelles ajudes és compartida. No. Lògicament, qui després estava a la Casa Blanca i va acabar aprovant potser un últim paquet que aquest podia ser innecessari és l'administració Biden. Sí, però també és veritat que jutjar aquella decisió amb la perspectiva de l'evolució o la distància que dona als fets és molt més fàcil que en aquell moment aquella administració. No la vull defensar, però vull intentar explicar que si es va prendre aquella decisió no és perquè no tenien res més a fer, sinó perquè pensaven que podia ser la més encertada. I després no, hi ha una altra cosa.
Discrepo totalment, eh? Discrepo totalment perquè... és veritat que la reacció del Trump va ser com que la gent els obliguem a quedar-se a casa, els enviem un xec. I ens van enviar tots els americans un xec perquè poguéssim sobreviure durant la pandèmia. I això tots els economistes del món van veure com una cosa acceptable. Després van gastar un dineral en el problema WARP, que va ser l'acceleració del desenvolupament de les vaccines, de les vacunes. I per això, això tots els economistes del món van dir que era absolutament importantíssim i crucial. El que ja no calia, un cop s'havia acabat la pandèmia i un cop ja la gent ja estava treballant i, per tant, ja no calien més ajudes, va venir el programa addicional, que va ser totalment fora de lloc. I aquí tots els economistes, sobretot liderats pel secretari del Tresor d'Obama, que es diu Larry Summers, aquest va ser un dels principals opositors, un demòcrata de tota la vida, principals opositors, i va dir, compte, perquè aquest programa extra causarà inflació. I això ho va dir abans de que passés, i efectivament això va passar. I per tant calia que aquell programa era sobrer. Dit això, és igual que, diguem, què va fer un i què va fer l'altre. En l'imaginari col·lectiu va quedar que el culpable de la inflació va ser el Biden, perquè tothom va veure que aquell programa era innecessari i quan tu gastes tants diners en un moment en el que l'oferta està col·lapsada, doncs generes inflació i ha quedat com el culpable. I al final del dia, 4 anys després, encara ha tingut l'espasa de Damocles d'haver estat el causant de la inflació. Eh? Això no vol dir que les polítiques del Trump fossin bones o que seran bones. Jo crec que serà un desastre descomunal. Tota la política de dels aranzels és desastrosa. És desastrosa pels ciutadans, perquè aranzels vol dir que es posa un impost en els productes que venen de la Xina, que diu que serà del 60%. Vol dir que si tu ara pagaves 100 per un telèfon, doncs ara pagaràs 160. Qui pagarà 160? Els xinos no. Pagarem els americans, pagarem els ciutadans.
També és veritat que en el passat, Xavier, l'administració Trump i Donald Trump en particular ha demostrat que utilitza la narrativa de l'amenaça de l'arancel per negociar o aconseguir altres prebendes polítiques. No? Ho va demostrar amb la negociació del Tractat de Lliure Comerç o la renegociació del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord amb Mèxic i li va sortir prou bé. Els mexicans van ser molt hàbils també en la negociació, però al final van arribar a un acord i tot girava en torn a l'amenaça de Donald Trump. Per aconseguir que els governs de Centroamèrica li fessin cas en el control de la migració, també els va amenaçar amb sancions, amb arancels i amb altre tipus de...
Aquí haurem de veure, Gustau, si Donald Trump és el mateix Donald Trump del primer mandat o és diferent.
És a dir, és un Donald Trump que arriba coneixent el poder...
Per això.
I amb afany de
rebre-ho fa.
Però tampoc és veritat. No és només arancels. No és només amenaça d'arancels per aconseguir coses. El tio posa arancels. Els arancels existeixen.
Els americans ara paguen més pels productes xinesos i si ara posa arancels més grans, que ha sigut el gran centre, diguem, el centre del debat econòmic o de la seva proposta econòmica, ha estat que posarà arancels a tort i a dret i està amenaçant en posar els de 60%. I no és amenaces, sinó que ho ha fet. I els arancels el que causen és perjudici pels americans. Qui paga l'arancel no són els xinesos, són els americans. I qui surt perjudicat és l'empresa americana. Aquí tenim la idea de que, escolta'm, si posem un arancel a les bateries xineses, les empreses de bateries americanes podran produir més. No, si tu poses arancels a les bateries xineses, a les empreses americanes que utilitzen bateries, els fabricants de cotxes, els hi sortirà molt més car i sortiran perdent. I, per tant, causa un perjudici brutal i, a més, causa inflació, que causa perjudici brutal per les butxaques dels ciutadans, causa perjudici pels productors americans i, per tant, això és perillós. També és veritat que el Biden tenia l'oportunitat de tirar enrere tots aquests arancels i no ho va fer. És a dir, que en el tema arancelari, el fet de que hagi guanyat el Trump és una mala notícia, però és que si hagués guanyat Harris, hagués estat igual de mala notícia, perquè ella tenia la mateixa política. Els demòcrates volen seguir amb aquesta idea absurda de posar arancels i posar traves al comerç i impedir que els ciutadans comprem el producte més barat possible. Que si és xinès, és xinès, si és mexicà, és mexicà, i si és americà, és americà. I, per tant, això, si ho porta a terme, si realment executa aquestes promeses, que a mi em semblen espantoses, doncs això serà una de les coses més dolentes per l'economia nord-americana. I pel que fa a l'economia europea, compte, perquè aquí ara haurem de veure si això de que defensem la democràcia va en sèrio o no va en sèrio. És a dir, és tot, del tot probable que els Estats Units, el Trump, es faci enrere amb l'ajuda a Ucraïna, i aquí és on els europeus haurem de decidir. Escolta'm, allò de que la democràcia està en joc i de que no podem deixar que un dictador com Putin s'agafi trossos d'altres països, això ens ho creiem o no ens ho creiem? Clar. Perquè si ens ho creiem, els calés els haurem de posar nosaltres. Ara que els americans diran, nosaltres ja hem acabat de pagar això de que els europeus diguem, facin servir diners americans pels tancs i tal, s'ha acabat. Ara pagueu vosaltres, europeus, i per tant aquí els qui sortirem perjudicats serem els europeus, que de sobte haurem de pagar impostos per salvar Ucraïna. O això, o deixar-la caure en mans d'un dictador i quedarem tots com uns hipòcrites, perquè tot allò de que defensàvem la democràcia era només si era gratis. Si hem de pagar, llavors la democràcia ja no és tan important. No,
sí, jo, professor, de tot això, de tot el que ha passat aquesta nit, o està passant en aquests moments, l'única cosa bona que li puc arribar a veure és que Europa haurà de decidir què vol ser. Sí. I haurà de començar a prendre decisions, evidentment costoses econòmicament, i això ens haurem de rascar tots la butxaca, però per fi, davant de l'amenaça d'estar sols, haurem de decidir què volem ser de grans. I això és l'únic positiu que li veig en el resultat electoral d'avui.
Sí. Positiu, jo volia preguntar, decisions correctes, perquè jo veig que és possible que prenguem les decisions incorrectes. Sí, recorda que Alemanya està enmig d'una crisi profunda, que la indústria alemana està destrossada, i és possible que la decisió torni a ser Chamberlain de l'any 41 o 42, que quan Hitler es va agafar un tros de Polònia van dir, bueno, perquè la bèstia no s'enfadi, que s'ho quedi.
És probable.
Que la bèstia va agafar un altre trosset, i un altre trosset, i un altre trosset, i al final vam haver d'anar a la Guerra Mundial. Si la decisió que prenem els europeus és Chamberlain, cuidado que no anem pel bon camí.
Frederic.
No, jo volia dir una cosa, que és que això dels arancels, com deia el professor Sala Martín, és molt curiós, perquè s'assemblaven molt. De fet, Trump ha dit durant la campanya, bueno, tan malament no us ho semblarà el que he fet jo si no ho heu canviat. I l'altra cosa amb la que estaven d'acord, que és el que li volia preguntar, és amb aquesta promesa que han fet primer tram i després Kamala Harris, que no pagaran impostos per les propines. És a dir, quan tu vas a un bar o un restaurant a Estats Units, tens la factura i després tens la propina. I Trump va fer la proposta primer i Harris s'hi va afegir després, dient, doncs mira, doncs qui, com no haureu de pagar impostos per les propines, i això hi ha molts economistes que diuen ui, 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 aquí igual prenem mal.
Ni en les hores extres, Frederic. Overtime tampoc.
Professor.
Sí, bueno, a mi em sembla injust que no es paguin impostos per les propines. Les propines són ingressos. Si un treballador d'un hospital o un senyor que neteja els carrers ha de pagar impostos pels seus ingressos, un cambrer ha de pagar els impostos, diguem, només per justícia, ha de pagar impostos pels seus ingressos. Si els seus ingressos, i en els Estats Units no funciona com aquí, a Barcelona o en Europa en general, els cambrers tenen un salari, diguem, no diré elevat, però sí, tenen un salari, i les propines és una cosa residual. Als Estats Units, el salari de la gent que viu als restaurants i als bars, el seu salari és molt, molt, molt petit, perquè hi ha el costum, gairebé l'obligació, de pagar el 15% o més, 15-20%, en propines, de manera que la part més important dels ingressos d'un cambrer són les propines. El fet de que aquest salari el paguin els clients directament, en lloc de que l'empresari li cobrin al client i després li pagui el salari al treballador, al final és igual, són ingressos que rep un ciutadà, i em sembla normal, em sembla de justícia, que
si ingresses has de pagar i tributar com fa tothom.
Exacte,
no?
És equiparar-lo a la resta de la població.
Xavier Sala i Martín, catedràtic de la Universitat de Colúmbia i col·laborador d'aquest programa. Gràcies també per atendre'ns avui d'urgència en aquestes eleccions que estem explicant a la Ràdio Nacional. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Tenim reaccions també internacionals. Meloni i Macron també han fet un segon tuit dient que han parlat amb Scholz. Maiol.
Sí, exacte. Conversa del president francès amb el canceller alemany, en què diu que seguiran treballant per una Europa més unida, més forta i més sobirana en aquest nou context. Això sí, cooperant amb Estats Units. Entusiasme el de Giorgia Meloni, que diu que Itàlia i Estats Units són nacions germanes lligades per una aliança inquebrantable. És un vincle estratègic. En canvi, molta fredor des de Londres. Keir Starmer acaba de tuitejar una simple felicitació i dient que espera treballar amb ell els propers 4 anys. I acabo amb Mark Rutte, secretari general de l'OTAN, que diu que el seu lideratge serà clau per mantenir forta l'aliança i que espera treballar en aquesta estratègia de la pau a través de la força.
I primera reacció del govern espanyol i també del cap de l'oposició, Dani Sánchez de Aja.
Bon dia. Doncs la reacció oficial del govern espanyol l'estem esperant a través d'un comunicat del Ministeri d'Afers Exteriors. Sánchez tampoc ha pilotat encara, però sí ha parlat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, però ha estat molt prudent als micròfons de Telecinco.
Creo que el escrutinio todavía no está concluido, pero de todos modos, evidentemente, respeto absoluto a la voluntad de los americanos manifestada, desde luego, democráticamente.
Sí que ha reaccionat el president del PP, Alberto Núñez Feijó, ha donat l'enhorabona a Trump i diu que treballarem per una millor relació bilateral entre els Estats Units, la Unió Europea i l'OTAN. En esta línia, relacions transatlàntiques, s'ha pronunciat també l'eurodiputat popular Esteban González Pons a Onda Cero.
Aunque no sea lo que yo desease, pero alegrarme de que haya sido con un triunfo claro, que no lleve a Estados Unidos a unos meses de inestabilidad o cuestionamiento del resultado electoral.
I el primer en reconèixer la victòria de Trump ha estat el seu aliat a Espanya, el president de Vox, Santiago Abascal, que ha tuitat a 9:15 amb 2 fotos, una d'ell amb Trump i una altra d'ell amb el futur vicepresident J.D. Vance, i ha donat l'enhorabona a Trump subratllant la importància del vot hispà, diu, en esta victòria del món lliure, i afegeix, és l'hora dels patriotes, és l'hora de la llibertat.
I també tenim tuit de Pedro Sánchez, Maiol Roger.
Sí, felicitats a Donald Trump per la teva victòria i la teva elecció com a 47è president dels Estats Units. Treballarem en les nostres relacions bilaterals estratègiques i en una germandat transatlàntica forta. Aquest és el tuit de Pedro Sánchez.
A Catalunya Ràdio, especial eleccions americanes, amb Ricard Ostrell i Francesc Garriga.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals.
Ministeri de Cultura.
Avui he de fer classe al rocòdrom, carregar 10 arnesos, cascos. I després me'n vaig a la muntanya a escalar amb els meus amics, que això m'encanta. Encara sort que puc carregar.
Encara sort que ho pots fer tot amb el nou Citroën Berlingo amb seients exclusius, Advanced Comfort i un ampli maleter. Aquest mes el teu Berlingo tèrmic o elèctric des de 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
012, la millor resposta.
Creus que podrem anar a sopar?
És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
El canal Empresa és el web de la finestreta única empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. Trobaràs tota la informació i els tràmits a canalempresa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Cellers Maset estem d'enhorabona perquè hem tornat a guanyar el premi de millor cava brut natura del món als campionats mundials de xampans i escumosos. Gaudiu del nostre cava 1917 brut natura gran reserva trucant ara o entrant a maset.cat i rebreu la comanda a casa sense intermediaris ni despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
De l'1 al 23 de novembre torna la 31a edició del Sant Cine, Festival Internacional de Cinema del Medi Ambient. Gaudeix del millor cinema ambiental mundial i més actual a Barcelona, Calafell i Viladecans i a les plataformes APP Sant Cine, 3CAT, Xarxa Més, Caixa Fòrum Plus i Play Renfe. Més informació a santcinefest.com amb el patrocini de Renfe i la Fundació La Caixa.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo! Atenció a domicili de qualitat.
El tram entre Glòries i Verdaguer ja és aquí. Dissabte 9 de novembre vine a la festa d'inauguració del tramvia a l'Avinguda Diagonal entre Bruc i Girona. Hi trobaràs música, activitats i moltes sorpreses. I també podràs visitar el tramvia per dins. El 9 de novembre t'esperem entre 11:15 i les 2 per donar la benvinguda al nou tram del tram. Ajuntament de Barcelona.
Avui des dels Estats Units, seguint les eleccions americanes, amb el suport de Shooter Paddle.
Històries del 30 minuts, un llibre per retrobar-nos amb els protagonistes d'alguns dels reportatges més emblemàtics dels 40 anys del programa. Com els ha anat la vida? Què els va suposar participar en el programa? Ho descobriràs al llibre Històries del 30 minuts, a la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Totes les estrelles ja han brillat en solitari a Zenit. Ara entren en una nova fase. Unint diferents generacions fent duets i competint cara a cara amb la seva pròpia generació.
Un gran espectacle on cantarem, ballarem, riurem i ens emocionarem.
Zenit, tocarem el cel divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb continguts per a totes les edats.
Perquè quan tinc una senyora de 118 anys com jo...
És quasi de la meva quinta.
No.
I uns oients que saben anar pel món.
Anglès d'Estats Units o Reino Unit? S'entenia bé. Pues d'Estats Units.
Amb col·laboradors que invoquen fórmules secretes.
Doncs per màgia potaja...
I uns convidats que es queden sense paraules.
És molt impactant, esta de titular. Doncs sembla que hem
impactat,
que ha caigut de la cadira.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un equip que vols el líder, un equip que vols el número 1.
De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Elisenda de Carol.
Te respeto, te admiro.
Si està bé a la tarda.
En directe al matí de Catalunya Ràdio, són gairebé les 10 del matí a Catalunya, són gairebé les 4 de la matinada a Miami, a West Palm Beach, aquí és on dorm aquesta nit Donald Trump, sabent que tornarà a ser president dels Estats Units. No ho té certificat encara, li falta algun dels estats que queden per recomptar, però en guanyarà algun, sigui Wisconsin, sigui Michigan, sigui Arizona, sigui Nevada, sigui Alaska, té avantatge en tots ells. Només que un d'aquests caigui del seu costat, Donald Trump certificarà el retorn a la Casa Blanca. Amb la Núria Ribó, el Gustavo Alegret i el Ferran Fernández comentant-ho aquest matí d'un dia històric, Núria, que segurament no esperàvem que fos amb aquesta contundència, i per tant haurà d'anar-se posant tot a lloc per poder-ho explicar també.
No, ens hem d'anar posant les piles perquè els resultats són els que són. Jo la primera, perquè realment m'ha agafat amb el peu creuat del... Però per Europa serà molt i molt important. Ara, quan anàveu llegint totes les salutacions i felicitacions que fan, aquestes coses són convencions que s'han de fer. Però, per exemple, ressaltàveu que el Starmer, Gran Bretanya, ha estat d'una forma freda. És que Gran Bretanya ja fa temps que les està passant magres des del Brexit. I ja, realment, amb aquest canvi de govern, hi ha una intenció d'apropament a Europa. I la previsió que hi ha amb aquest èxit i amb aquest nou govern de Trump és que hi pugui haver una guerra important comercial, una guerra comercial important de la qual Gran Bretanya se'n verà molt perjudicada. D'altra banda, per exemple, Pedro Sánchez ha dit, felicitant-lo i tot això, i desitjant que la Unió Transatlàntica sigui forta. Clar, la Unió Transatlàntica sigui forta, però recordeu que tot el discurs de Trump ha estat una, no només la Unió Transatlàntica forta, sinó que vosaltres heu de apujar els pressupostos de defensa, si no l'OTAN s'acaba, que aquesta és l'amenaça que hi ha, perquè vull dir, un país que s'aïlla, que no té cap intenció d'intervenir en guerres, que a més ho ha ressaltat amb el seu discurs, la qüestió, ell no ha començat cap guerra, ell no s'ha ficat en cap guerra, al contrari, el que va dir és que si ell guanyava, en 2 mesos la guerra d'Ucraïna s'acabava, perquè Putin era el seu gran amic. Per tant, a Europa se'ns comença a acumular la feina després d'aquestes primeres felicitacions.
Clar, a més, Europa, mira, Gustau, clar, nosaltres tenim una perspectiva i veiem una imatge de Donald Trump com la imatge del diable. Així el pintem majoritàriament a la premsa europea. Aquí als Estats Units hi ha matisos en tot això. És a dir, la imatge que tenim nosaltres de Donald Trump no és la que té molts ciutadans de Nord-Amèrica.
I un dels principals problemes que jo he après amb el temps a identificar és que els europeus intentem explicar i jutjar Donald Trump amb els nostres criteris europeus, i això és un gran error, perquè tu no pots condemnar la meitat d'un país com és els Estats Units a dir-los que estan bojos. Si la gent vota per Donald Trump és perquè alguna cosa els motiva. Una altra cosa és que sigui una minoria que faci una decisió com aquesta, i aleshores sí que pots pensar que aquella minoria, si bé pot tenir uns motius, no està en el corrent majoritari, però quan en dues presidències, en 3 cicles electorals i en 2 presidències, Donald Trump guanya i en el segon cicle electoral perd, però ho fa amb un nombre considerable de milions de vots, hem de fer una aturada com a europeus, parar i intentar posar-nos a la pell dels votants de Donald Trump i intentar entendre què ha passat i per què el voten. I, en la meva opinió, el voten perquè la política tradicional no ha sabut donar resposta als problemes reals dels ciutadans. No connecta i no dona sortida al dia a dia. El ciutadà europeu potser veu els Estats Units d'una manera, però el ciutadà que viu als Estats Units veu el seu país des de dintre, i el que passi fora de les seves fronteres li interessa relativament poc.
I sent que està abandonat, per exemple, i sent que el seu col·lectiu, per molt que ara entri Kamala Harris i que encarni algunes coses, al final no les representa, perquè l'establishment és el que representava al final Kamala Harris.
I molts treballadors, amb la globalització, amb la deslocalització, van veure com tenien posicions de feina sobretot el cinturó de l'òxid, no? El que aquesta nit electoral hem hagut de dir diverses vegades, no? El mur blau. Treballaven en la indústria del sector automotriu, clar, del metall, i tenien bons salaris, però aquelles empreses van decidir deslocalitzar-se. I on han anat a parar aquells treballadors? O a l'atur o al sector dels serveis. I deixa'm-ho posar així de fàcil. Un treballador que treballava a la General Motors i tenia un bon salari, una bona jubilació, de sobte es troba posant cafès en un Starbucks, i el salari de l'Starbucks no arriba probablement ni a un terç o ni a un quart del que li pagava la General Motors. I, per tant, la frustració d'aquell ciutadà que té feina, però que té una feina que no l'ajuda a arribar a final de mes i a viure amb les condicions de vida que tenia, fa que digui, doncs jo voto per Donald Trump, Per què? Perquè els polítics no m'estan ajudant.
I una altra cosa que ha quallat també, Frederic, i ho veiem també a Pensilvània quan hi vam ser aquest cap de setmana, que és que molta d'aquesta gent que està dedicada als serveis, com deia el Gustau, que són molt necessaris per aquest país, perquè sense aquesta gent el país no tira, et deien sí, Donald Trump diu això, però no s'ho creu, no ho farà, no?
Això ho veiem sobretot, ho hem vist sobretot amb l'enquesta aquesta que deien d'ara fa uns dies sobre el col·lectiu llatí, que deien que un 40% de l'electorat llatí comprava la tesi fins i tot de les deportacions massives, i quan els hi deien, home, però vostè és llatí, ja, però no ho diu en sèrio, això no ho diu per mi, i això és veritat que ha passat, i ja en parlarem, ja tens amb calma ja hi haurà temps per parlar-ne amb calma, però realment la penetració de Donald Trump en el vot llatí, en el vot hispà, doncs serà interessant de mirar-ho.
Cristina Martínez, una de les 10 millors chefs del país que l'entrevistàvem a Filadèlfia, ens explicava que ella no té papers, per tant no podia votar. Una de les millors chefs, podia ser deportada en qualsevol moment. Aquesta és la història que ens explicava i ens deia, és que jo no puc votar, però a banda, és que si votés no em representa ni Donald Trump ni Kamala Harris. Per tant, si voto a un dels dos, serà amb unes altres qüestions, per exemple, les econòmiques que ara posàvem sobre la taula. Som a Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, en aquest especial des de Washington.